Els pròxims minuts ens situarem a Eivissa. Ens hauríem de remuntar fins a l'edat de bronzo per descobrir l'inici de la seva història. Eivissa va ser un punt de trobada de diferents cultures: púnics, fenicis, romans, bizantins, visigots, musulmans. Ja tots ells ja van gaudir en la seva època de la bellesa dels paisatges de la illa. I tot i que les coses han canviat bastant, avui Eivissa manté els atractius. La illa té una extensió de 572 quilòmetres quadrats i una població que supera els 150.000 habitants. És la segona illa balear després de Mallorca i la seva costa té una longitud de 210 quilòmetres. Les distàncies màximes són de 41 quilòmetres de nord a sud i de 15 quilòmetres d'est a oest. La muntanya més alta és Satalaia.
Jo tenc una enamorada a sa banda.
Per començar la visita a la capital proposo fer-ho des de Dalvila, la fortificació murallada millor conservada del Mediterrani. Un homenatge a les diferents cultures que van passar per l'illa. L'any 1999 va ser inscrita per l'UNESCO com a patrimoni de la humanitat junt amb la biodiversitat. Un fet que ha servit per potenciar els atractius patrimonials de la illa, que ja tenia una reputació internacional tant pel seu entorn natural com per la seva oferta lúdica. Es mereix especial atenció el patrimoni arquitectònic religiós, les praderies de Posidònia, planta marina que garanteix l'ecosistema i que és la responsable de les aigües transparents d'Eivissa. Situats en la capital, tres recomanacions de platja absolutament inevitables. Talamanca, la platja més gran de la ciutat, que es troba a la badia que està contigua al port, té 900 metres de longitud, sorra fina i serveis d'oci i restauració i allotjament. Talamanca té dues zones habilitades sense fums. La segona platja que recomanem és d'Eivissa, es diu Ses Figueretes. Platja pròxima al centre de la ciutat. Té diferents cales i platges, donada la seva ubicació, trobem tot tipus de serveis. A Ses Figueretes hi ha una zona reservada pel bany dels gossos. I la tercera platja, Embossa, és la tercera que hem triat de la capital, la platja de sorra més llarga de l'illa, que de fet agafa dos municipis. 700 dels 2.700 metres que té aquesta platja pertanyen a Eivissa. Es troba situada després de Ses Figueretes i té una bona oferta per la pràctica d'esports i tot tipus de servei. Els mercats d'artesania els trobarem a diferents punts de la illa. A la capital tenim tres: el del Port, que funciona des de 1974, el de Ses Figueretes, que està obert de maig a octubre per la tarda i fins a la matinada, i també allà trobem el típic d'aquests mercats: roba, ceràmica, accessoris, records. I el tercer es troba a la plaça del Parc, on 10 artistes locals que treballen al centre artesanal de Sa Pedrera ofereixen les seves creacions, i també està obert de maig a octubre i per Setmana Santa i per Nadal. I see you move across the floor. What do I do? Avui hem viatjat fins a les Balears amb el propòsit de descobrir la cadena d'hotels Mimo Hotels. És una cadena propietat de Leo Messi, que està gestionada per Majestic Hotel Group i que té en aquests moments quatre establiments: una a Sitges, una a Eivissa, a Es Viver, una a Mallorca i una a Baqueira. Avui parlarem, ens centrarem en els hotels d'Eivissa, que per això justament us explicàvem, us donàvem alguna explicació de la illa, i de Mallorca. I és que, clar, inauguren temporada d'estiu i amb instal·lacions renovades i amb una certificació important, la certificació LED. S'ha de dir que aquests establiments tenen unes característiques que són una mica especials i avui intentarem descobrir-les. Situats ja a Eivissa, amb les característiques de la illa i els grans atractius, doncs passem cap al MIM a Eivissa i ens parlarà en Santiago Martín. Santiago, buenos días.
Hola, muy buen día.
Bien, vamos a hablar de los MIM de las Baleares, ¿no? Empezamos por Eivissa, porque venimos justamente de descubrir un poco la isla de manera virtual, desgraciadamente, pero vamos a empezar por el de Eivissa. Háblanos de las características del establecimiento.
Bueno, el hotel MIM Eivissa, Es Viver, es un hotel que está en Figueretas, delante del mar, al lado mismo de la ciudad de Eivissa, Y es un hotel boutique. Llamamos un hotel boutique a los hoteles que son pequeñitos y que se cuidan mucho todos los detalles. Este hotel en concreto tiene 53 habitaciones y, bueno, al ser un hotel de temporada de verano, es un hotel que tiene muchísimas zonas exteriores, que precisamente en este momento en el que estamos viviendo, pues es muy de agradecer y que creo que los clientes van a aprovechar muchísimo. Lo que hemos hecho durante estos meses de cierre ha sido reformar un poco las instalaciones del hotel y, sobre todo, darle mucho valor a las partes exteriores, que son las que, bueno, hemos renovado más a fondo, como su piscina con una constelación que se escucha la música del DJ cuando estás debajo del agua buceando, y por la noche podemos iluminarla con una iluminación de fibra óptica por LED y que además tiene cromoterapia la piscina. Luego tenemos la azotea, donde tenemos el Skybar, que también se ha reformado, y desde allí hay unas vistas maravillosas de la costa y de Dalvila, y podemos de comer al mediodía, cenar por la noche, ver la puesta de sol, que la verdad es que es magnífica, y bueno, un estilo art deco en cuanto a la decoración y una gastronomía con productos locales. Intentamos tener mucho producto de la isla, de kilómetro cero, porque, bueno, pues la verdad es que Ibiza nos puede proporcionar prácticamente todos los ingredientes que necesitamos para la gastronomía que ofrecemos.
Bien, el hotel Mimi Ibiza abrió sus puertas para iniciar la temporada el pasado día 19. Es decir, esta semana mismamente. Bueno, y hay que decir que dentro de la gastronomía, ¿qué tenemos que resaltar? ¿Es gastronomía autóctona?
Sí, es gastronomía autóctona. Es verdad que tenemos algunos guiños internacionales, porque en Ibiza hay mucho cliente internacional, lo esperamos que este verano pues puedan empezar a llegar también, y tenemos algunos platos que son más internacionales y que al final los clientes nos demandan, como podría ser pues la típica hamburguesa o la ensalada César, que podemos encontrar en casi todos los hoteles del mundo. Pero luego nosotros lo que sí que queremos poner en valor es la gastronomía local de la isla y buscar platos que son típicos de allí y con ingredientes, sobre todo, que sean productos de allí. Hay muchos pescados, porque obviamente pues tenemos el mar delante, y luego hay muchos platos veganos y vegetarianos con verduras que están cultivadas en la isla.
Bueno, ¿qué significa para los hoteles MIM de las Baleares estas nuevas certificaciones?
Bueno, la verdad es que MIM Hotels, desde que nació en 2017, ha creído o ha apostado mucho por la sostenibilidad y el medio ambiente. Es parte de su filosofía y creemos que el verdadero lujo es el compromiso con el planeta. Desde el principio, con el MIM Sitges, que fue el primer hotel de la compañía, se buscó tener un certificado que nos acreditase como que las instalaciones del hotel, lo que era el hotel en sí, incluso la construcción del edificio, cumplía una serie de requisitos que, bueno, pues tuviera este compromiso con el medio ambiente y fuéramos lo más respetuosos posible y emitiésemos, bueno, pues al final reducir el gasto de agua, ahorro de energía. Y al final, con este certificado, el sello LEED, que entrega una US Green Building Council, pues creemos que podemos demostrar que somos muy conscientes y muy comprometidos con el medio ambiente.
Pues si te parece, Santiago, vamos a saltar de isla, nos vamos a Mallorca y vamos a situarnos de forma virtual para descubrir cómo es el MIM Mallorca. Marxem ara cap a Mallorca, la més gran de l'arxipèlag i la més oriental d'Espanya. Mallorca té 3.640 quilòmetres quadrats, la seva capital és Palma, i segueixen en importància els municipis d'Inca i Manacor. L'illa de Cabrera i els illots que l'envolten també pertanyen administrativament a la capital. Pel que fa a les muntanyes, les principals són la Serra de Tramuntana, situada al nord-oest de l'illa, on trobem el Puig Major, Massanella, Puig Tomiro, Puig de l'Orfre, i la Serra de Llevant, on trobem el Puig Morell, el Bec de Ferruig o el Puig de Sant Salvador. A banda de les dues serralades, també cal ressaltar el Puig de Randa i el Puig Galdent. Les restes primitives més antigues trobades a l'illa daten de 3.500 anys abans de Crist, a l'època del Neolític, període de la transició de l'edat de bronze. Va ser allà, en aquell moment, quan els objectes de coure van començar a fer la seva aparició. Un dels parcs arqueològics a visitar a l'illa es troba a Calvià, en la localitat de Santa Ponça, en el Puig de Samorisca. Veurem restes de navetes, coves sepulcrals i altres empentes d'antigues civilitzacions. Un total de 35 hectàrees, una visita interessant per a aquells que els agrada la història i l'arqueologia. Cap al 1300 abans de Crist hi ha importants canvis. Sorgeix la cultura talaiòtica, cultura que va perdurar després que Quinto Cecilio Metello conquerís la illa per la República Romana. Roma va decidir apoderar-se de tot l'arxipèlag. Després vindrien els vàndals i el 707 van desembarcar els musulmans. Dos segles difícils fins que la illa va quedar en poder de la dinastia musulmana dels Omeyes, que van convertir l'illa en un gran centre cultural. Jaume I el Conqueridor va guanyar la illa pels cristians el 1229 i va crear el Regne de Mallorca, que estava format per Menorca, Eivissa, el comtat de Rosselló i la Cerdanya i altres territoris que el rei conservava a Occitània, a més, evidentment, de Mallorca. Un regne que acaba amb la batalla de Llucmajor, amb la mort de Jaume III de Mallorca. Hem fet una tria d'algunes de les activitats per descobrir la illa, per anar més enllà de les platges, més enllà del que és el turisme denominat de sol i platja. La primera ens porta fins a Valldemossa, una de les poblacions més boniques de Mallorca. Allà neix un espectacular sender de pedra seca que Lluís Salvador d'Àustria, mecenes i precursor del turisme a la illa, i per altra banda cosí de l'emperadriu Sisi, doncs va construir a Serra de Tramuntana. Des d'allà divisava les seves possessions. Per aquest sender es puja a Puig del Teix, una excursió d'unes 5 hores. I si feu aquest camí de l'Arxiduc, que així és com s'anomena, un cop estigueu a Valldemossa, tampoc no podeu deixar de veure la Cartoixa. Allà va ser on Chopin, a la cel·la número 4, on va fer portar el seu piano des de París, va composar alguns dels seus millors preludis. Després, en marxar al piano, el va vendre a la família Canut. La segona proposta també està pensada per aquells que els agrada la muntanya. Es tracta de fer una de les millors excursions que podem fer per descobrir la illa. El torrent de Pareis comença a escorça i recorre la Serra de Tramuntana, però si no esteu molt en forma i penseu que potser seria millor agafar el cotxe, tenim una altra opció, és fer la ruta per arribar al cap de Formentor. Abans passareu per Valldemossa, deia Sóller, i saca l'obra. Molt més relaxada és la tercera proposta. Es tracta d'agafar un tren de via estreta, el de Sóller, un tren que va néixer el 1912, que té vagons de fusta i que comunica aquesta població amb la capital, amb Palma. El trajecte dura una hora i a Sóller podem complementar la visita pujant en un tramvia de la mateixa època que ens porta fins al port. També molt recomanable és una visita al casc antic d'Alcúdia, única població de la illa que conserva la seva muralla medieval íntegra, i si podeu, jo us recomanaria que organitzéssiu aquesta visita en dies de mercats, que són els dimarts i els diumenges. Per cert, parlant de mercats, recomanem visitar el Mercat de l'Olivar. Va obrir les seves portes el 1951, es troba en el cor de Palma, i allà trobareu productes autòctons com, per exemple, la sobrassada de porc negre, els formatges, botifarrons i camallons, vins de Binissalem i del Pla de Llevant i altres productes típics de la illa. I està clar, si parlem de gastronomia, no deixeu de pensar en les ensaïmades. I els carrets se'n fan estrets. Després de la descripció de Mallorca, volem fixar-nos en la capital, en Palma, ubicada al sud-oest de la illa. Es troba a 250 quilòmetres a l'est de la península Ibèrica i el seu terme municipal té una extensió de 208 quilòmetres quadrats. S'extén entre la Serra de Navorguesa i el Prado de Sant Jordi. La ciutat es troba en el centre de la badia de Palma, a uns 13 metres sobre el nivell del mar. Palma és la vuitena ciutat més gran d'Espanya i la primera de les Balears. Una ciutat amb grans atractius i a nivell d'allotjament, com podeu suposar, doncs, tot tipus d'allotjament. Avui visitarem el MIM Palma.
El Hotel MIM Mallorca se encuentra en el este de la isla de Mallorca, en un pueblo pesquero que se llama Sillot Facoma. También es un hotel boutique, aunque es algo más grande que el MIM Ibiza. Está enfocado, como casi todos los hoteles MIM, a solo para adultos. Estamos totalmente delante del mar. La verdad es que es un privilegio las vistas que tenemos desde todas las instalaciones del hotel. Y son 98 habitaciones y suites con dos piscinas exteriores, más un spa muy grande con dos piscinas interiores también, la terraza Solarium y el Sky Bar, que bueno, es el bar de la azotea, desde también se puede ver la puesta de sol.
Bueno, hay que decir también, en este caso tenemos que hablar también de la gastronomía, que imagino que debe seguir un poco la misma línea, ¿no?
Sí, correcto. En este caso, al ser un hotel más grande, la gastronomía pues ya se sirve en un servicio de buffet y hay muchas más opciones a escoger. Y intentamos hacer también porque en este hotel tenemos muchos clientes que pasan una semana entera y que incluso pues llegan a cenar todos los días en el hotel, y ofrecemos un servicio de restauración temático que va adaptando su gastronomía en función del día de la semana. Entonces, hay dos días de la semana en el que ofrecemos gastronomía local, productos locales de la isla, y otras semanas que hacemos cocinas temáticas, la cocina japonesa, cocina mexicana, cocina americana, bueno, para un poco también crear algo más divertido y que los clientes puedan cenar en el hotel como si cada día estuvieran en un restaurante diferente.
Bueno, hay que decir que el MIM Mallorca abre las puertas el 29 de abril. Yo no sé si en los dos casos, en el de Ibiza y en el de Mallorca, tenéis ya reservas de cara al verano considerables, porque claro, son situaciones diferentes a lo que puede ser los hoteles de Barcelona, ¿no?
Sí, la verdad es que en los últimos 15 días se ha animado mucho el volumen de reservas que estamos recibiendo para este verano. Hemos sido de los primeros hoteles en las Baleares en abrir esta temporada, confiando en que a partir de este mes de mayo pueda empezar a viajar más gente, estos confinamientos que hemos estado teniendo en los últimos meses pues se puedan ir relajando, y la verdad es que de momento los meses puramente de verano, de finales de junio, julio, agosto, ahora mismo vuelven a tener muy buena pinta.
Santiago Martín, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a Ibiza y Mallorca para descubrir un poco las islas, para motivarnos y seguir llenando ese cuaderno que vamos llenando con destinos para visitar, y también por explicarnos cómo son los MIMs de Ibiza y de Mallorca. Muchas gracias, hasta otra.
Muchas gracias, un saludo.